IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El jove mai no espera. És aquí. Treu pèl, batega, es fa mirar, engruixa, té planta. I és el deliri d'una màquina fadrina. Carrer, el jove, Blai Bonet.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Per Blai Bonet, la poesia és el color que dona caràcter a la vida. Què és per tu la poesia, Rosa?
Carai, quina pregunta.
Començant bé.
Començant bé. Per a mi la poesia és una manera especial de contar les coses que és capaç d'evocar amb molt poques paraules i ser molt suggeridor amb molt pocs elements. La capacitat de síntesi, de dibuixar la realitat en les paraules. Això és el que m'agrada de la poesia.
Estem d'acord amb això. Avui parlarem, si et sembla, de poesia i d'algú que no només en va escriure, sinó que ha inspirat tota una generació a fer-ho. Avui dedicam el programa a Blai Bonet. Començant.
La vida de la mona com el sol qui no s'atura.
Blai Bonet és verdaderament un poeta inclassificable. Canvia la pell, passa per èpoques i estètiques formals ben diferents i és capaç de treure gustos diversos. Avui volem fer una espipalladeta de l'univers de Blai Bonet, el gran poeta balear de la segona meitat del segle XX.
Ens acompanyen ja als estudis d'Ivetra Ràdio Pau Adell, poeta, gran coneixedor de l'obra de Blai Bonet i curador dels dietaris complets d'aquest autor. Bon vespre, Pau.
Bon vespre.
Benvingut. L'editorial El Gall recuperava l'any passat els dietaris Els Ulls i la Mirada, publicats l'any 73 i l'any 75 respectivament, i ara acaba de presentar els que es publicaren l'any 90 i l'any 92. Els dietaris és una bona manera, creus, Pau, d'acostar-se a la persona de Blai Bonet, allò que hi ha darrere el poeta o la persona poeta, no sé com dir-ho en això.
En Blai Bonet és molt mal de conèixer perquè té moltes facetes i moltes vides, dirien, diferents, però els dietaris, que almenys estan escrits d'una manera fragmentària, va abocant moltes parts de la seva vida, de la seva obra, i part de les seves quimeres, perquè ell jo crec que tenia un submón de somnis, on anava abocant totes aquelles coses que després li servien com a material per escriure.
Vull dir que... Sí, estaria bé tenir els dietaris de vora sa poesia.
Sí, completament.
Perquè algú que coneix bé Blai Bonet, no?, per què ha de llegir els seus dietaris? Què hi trobarà?
A part de les vivències pròpies, que són molt interessants perquè explica uns anys de postguerra a Santanyí, un poble petit de Mallorca, a part d'això les combina amb la vida italiana, per exemple. Hi parla molt de Pier Paolo Pasolini, hi parla molt de la guerra civil, tot i que ell és molt jove quan la va viure, parla dels americans, de la guerra de Vietnam, en el sentit que fa com una cosmogonia una mica de tot, i ho mescla. És a dir, tant li has parlat de Santanyí com d'Amèrica, però tot és bo, no? Jo crec que els dietaris, la part narrativa aquesta que tenen, el bo és que tu pots agafar qualsevol frase i allò és poesia. Els pots extrapolar a qualsevol lloc.
Perquè suposo que quan tu se pots escriure, quan ets poeta, tant s'escriu un dietari, una carta, com una poesia, com una narració. Es fons, es fil, allò que és ell mateix, surt a tot el que escriu.
Exactament, sí. Crec que és un dels únics... Tothom, quan parla amb Blai Bonet, diuen que era un geni. Jo crec que aquesta genialitat ve d'això, de poder fer poesia, material poètic, de qualsevol lloc, de qualsevol escena, de qualsevol sopar. Hi ha llibres de poemes d'en Blai que són transcripcions de sopars amb amics, realment. Tot ho passava per aquell filtre de la seva manera de mirar.
Uh-huh. Nicolau Dols, bon vespre.
Bon vespre.
Nicolau és degà de la Facultat de Filologia i Lingüística General de la UIB i coeditor de la poesia completa de l'autor, juntament amb Gabriel Sant Sant Pol, aquesta poesia completa, que per cert tens a les mans, d'edicions de 1984, té les seves 1.376 pàgines, 55 anys d'obra poètica de Blai Bonet, 12 reculls publicats en vida, dos pòstums, sonats i també el cicle Albons, a més d'una setantena de poemes inèdits i moltes més versions desconegudes. Gens erròniament, Nicolau, ha estat qualificat també com un dels grans esdeveniments editorials recents.
És un gran esdeveniment que s'ha pogut fer gràcies al fet que en aquest país encara hi ha editors que tenen cara i ulls i molt de seny, com aquest senyor que m'acompanya, en Pau Vedell, però vaja, en aquest cas es tractava d'edicions de 1984 i això ha estat gràcies a la voluntat de l'editor Josep Cots, que és un senyor que sap molt bé on va i que sap molt bé quines joies hi ha amagades encara en el país.
Per què tanta obra descatalogada? Perquè estan parlant de que aquest llibre de poesies recull tota la poesia completa, era difícil trobar-la, estava desperdigada, igual que els dietaris. Se van publicar en el seu moment i era difícil trobar tot això, no era fàcilment consultable. Per què té tanta obra descatalogada, Blai Bonet?
Jo crec que per dues raons. Primer, per la seva postura vital. Jo crec que era un home entregat a l'escriptura. Jo després d'haver mirat amb en Gabriel Sant Pol tota la seva obra poètica i haver-la editada i haver recorregut a l'arxiu Blai Bonet, hi ha dies que em pregunt com és possible que a més de tota aquesta poesia encara escrivís novel·les, encara escrivís dietaris, encara escrivís una obra de teatre i encara escrivís molta crítica d'art. Sembla que el temps no li havia de bastar per tot el que escrivia. Aquesta és una raó, primer, que va escriure molt, i la segona raó és que escriu una època d'una gran incertesa editorial en el país i que ell no s'hi mira gaire a l'hora d'editar. Quan un editor li demanava un llibre, ell feia un llibre o simplement ja el tenia fet, i això fa que en Blai Bonet hagi editat editorials de primera línia que tenen un arxiu que es conserva, però després també editorials de segona, de tercera i de quarta línia que eren molt bones, tenien molt d'ànim, varen ser molt bones per la història cultural del país, però que avui en dia costa molt trobar els originals. Pens, per exemple, en Jordi Bonet, que es va publicar un editorial que ja no existeix, que era Edicions Borràs, per exemple.
I a més és una oportunitat única, estan tenim tota l'obra poètica junta de Blai Bonet. Això suposo que dona una perspectiva diferent, o no?
És que crec que l'èxit d'aquesta poesia completa és que dona la perspectiva. No és que sigui diferent la perspectiva, és que fins ara no teníem perspectiva.
Clar, és que la permet veure, no? Permet veure des d'aquell Blai Bonet més, no?, més clàssic dels inicis fins al poeta renovador que al final serà, no?
Sí, i això era una cosa que sabíem perquè qui més qui menys havia llegit tota l'obra de Blai Bonet, però naturalment la llegies quan l'anaves trobant, sobretot els qui no eren presents en el moment d'edició dels primers llibres, que és molt enrere. Per tant, és normal que hi hagués molta gent que no hi hagués estat present. I és clar, teníem unes lectures de Blai Bonet que ni eren conseqüents en el temps respecte de com les va escriure ell, ni eren tampoc coherents des de la nostra mateixa vivència de lectors. I ara ho tenim tot a mà. Aquest és el mèrit i aquesta és l'al·licient que té aquesta edició.
I a més, la combinació d'aquest dietaris amb aquest recull complet de poesia mos dona una oportunitat única,
no?,
de l'univers de Blai Bonet. I jo no sé si us ha permès descobrir algun element especial de Blai Bonet, alguna característica, o allò que dius, ara que ho tenen tot junt, puc definir Blai Bonet com a pam. Jo me pensava que era així i ara resulta que és així de sa. No ho sé, què penseu?
O no, o pensava que era així i
és així com està.
Ja ho tenia molt llegit i ja tenia una visió una mica concreta de què era, però jo crec que hem de pensar que en Blai Bonet no surt en els cànons ni en els estudis de filologia. Surt de rampellada explicant la seva generació.
Ben cert, això.
Per tant, jo crec que amb aquesta obra que fa més de 15 anys que s'esperava aquesta obra completa en Blai Bonet en vida, ja va signar que se faria, i ha hagut de ser ara, i després de 1.000 avatars i 1.000 problemes ja ha sortit ara. Jo crec que han fet l'any Blai Bonet involuntàriament, perquè també
oficiós
també edicions poncianes també ha tret un pòster amb una selecció de poemes. A principi d'any va sortir l'obra de teatre traduïda en castellà. Vull dir que han anat sortint uns materials i la gent s'ha anat interessant amb en Blai, i la combinació dels dos materials, dels dietaris i de la poesia, crec que ha estat molt bona també per la difusió, perquè ha permès fer taula redona, ja amb en Nicolau m'ha trobat...
Ja estava entrenat.
I fins i tot així fa que la figura d'en Blai i la poesia estigui més present.
Crec que hem viscut una eclosió amb Blai Bonet, i jo crec que això és una cosa molt bona, i jo estic molt content que a més enguany no sigui un any Blai Bonet d'aquells de calendari, perquè a mi em cansa una mica això de fer anys oficials d'uns i no dels altres, i crec que efectivament no només els dietaris i la poesia completa parlen entre si, sinó que mirar només una de les dues línies també et dona perspectives noves que no teníem.
Estan parlant d'aquestes edicions que han sortit entorn a Blai Bonet. Com el definiríeu com a poeta, en Blai Bonet? Quina seria la seva característica principal? No sé si per la seva temàtica, per com va evolucionar durant tota la seva trajectòria. Vosaltres que l'heu llegit i el coneixeu bé, què diríeu? Com el definiríeu?
A mi en Blai Bonet em provoca reaccions diferents segons que m'estigui mirant. D'ençà que m'hi he dedicat més a fons, sobretot a mirar els seus originals i tota la seva història editorial, veig que en Blai Bonet és un poeta de molta tècnica, que es mira, que es remira, que fa, que refà, que torna a fer, que desmunta, que aprofita material dels primers llibres i els posa en els darrers i viceversa, i això per mi és un tipus de poeta orfebre. Si m'ho mir des del punt de vista de la temàtica que fa servir a les seves poesies, crec que és un poeta tremendament coherent en els temes. Segurament el seu tema principal és una reflexió sobre el paper de l'home, dit així en majúscules, en aquest món, posat a tots els nivells, a un nivell certament antropològic d'espècie, però també a un nivell social, de país, i a un nivell personal. I crec que això ajunta des del principi fins al final amb estètiques diferents.
Jo ara, remirant les seves plegates, ara en xerràvem abans de començar el programa, mirant les seves plegates, llegeixes coses i les intentes identificar i dius, això ja ho he llegit, però és que realment és una cosa diferent, això de que deia Nicolau de la combinació i d'escolaix. Jo crec que era un gran geni d'escolaix i tot li quedava bé, realment no feia cap animalada, i era molt coherent en els temes, sobretot tractava temes socials, però d'una òptica molt popular, molt seva, que els feia passar, no? Vull dir, hi havia crítiques molt dures en el sistema, hi havia crítiques molt dures políticament, fins i tot a la literatura, en temes de país sobretot, però els feia passar d'una manera que la gent, estigués d'acord o no amb ell, amb les seves idees, trobava que aquell text literari tenia molta vàlua. Jo crec que ha estat l'únic que ha cohesionat tot això, que tothom quan en parla, sigui de tractor seu o no, li reconeixen aquest aspecte.
Escoltava parlar Pau Vedell i parlava d'en Blai, no? I és que justament Blai Bonet és un poeta que sedueix els joves, que possiblement són dels qui l'han reivindicat més en els darrers anys, com tu mateix, si me permets. De fet, l'escriptor Sebastià Alsamora ens va contar aquí al programa Flames a la Fosca que ell va decidir que volia ser escriptor als 15 anys i justament llegint Blai Bonet.
Un bon dia, jo tenia 14 o 15 anys a l'Institut de Llucmajor. Jo vaig tenir un professor de literatura excel·lent, que no era altre que en Damià Pons, després molt conegut per la seva feina com a intel·lectual, com a polític, etc. Però en aquella època ell era un jove professor d'institut, i un dia se va presentar a classe i, fora de temari, perquè no tocava, mos va dur aquests dos poemes. És d'en Rosselló, que és el que acaba en les paraules que formen el títol d'aquest programa, i un d'en Blai Bonet, que és de la seva primera etapa de joventut, però que a mi me va impressionar moltíssim, que es diu Déu company. I record, ho he recordat tota la vida, que va ser llegir aquests dos poemes I jo en aquell moment, que no havia tingut mai un interès especial per la poesia, vaig pensar, jo vull fer això. Ja dic, per mi va ser un xoc, és a dir, jo no sabia que la poesia podia ser així, ni que podia ser això, i me va deixar absolutament, vaja, al·lucinat i estimulant.
És curiós, perquè una cosa comuna que quan llegeixes un poc sobre Blai Bonet destaca és que segueix fascinant moltíssim en els joves. Per què?
No ho sé, nosaltres vàrem tenir un grup que se deia Pel Capell, a Barcelona. Eren joves que estaven a Barcelona fent una revista i vàrem dedicar un homenatge a en Blai Bonet, i de cop va haver una expansió, tothom va voler comprar els llibres aquests de Guaret, que va editar en Damià Huguet a finals dels 70, principis dels 80, perquè El poder de verdor és un gran llibre que per joves és com una bíblia, no? Perquè hi aboca tot, no? Jo crec que és aquestes ganes de viure, com Blai diu que va escriure perquè no podia fer altra cosa, perquè havia estat malalt, no? I aquestes ganes de viure constants, aquesta energia que transmet en la literatura, perquè no ho pot fer d'una altra manera, crec que en els joves els estimula moltíssim. I va ser un gran èxit a Barcelona i, bé, de fet, crec que se va acabar l'edició en aquell moment.
I no me'l llegiries algun poema, Pau?
Com el gau. Sí, Nicolau me deixa...
Perquè, clar, en Nicolau ha vingut aquí un sol llibre que pot triar el poema que li doni la gana.
Tens
mentre en Pau...
tota la poesia, sí, completa per triar.
Mentre en Pau cerca un poema que mos vulgui llegir, jo m'agradaria també parlar un poquet de que explicàvem abans d'en Blai Bonet, que el millor és fet de que sigui una persona que no sigui classificable en cap corrent específic, hagi perjudicat, el millor, el seu impacte posterior a l'hora de ser estudiat d'una manera intel·lectual, me refereix, que potser se queden a les marges, a les bardisses dels estudis de poesia.
Bé, jo crec que de fet ha estat estudiat, ben estudiat. És clar que no hi ha una gran massa crítica, perquè és una qüestió també de temps. En Blai Bonet va morir l'any 97 i és un referent encara molt viu. No? És un referent molt viu, han aparegut ara poemes que fins ara no havien aparegut, per tant, és viu i hem de tenir sempre una mica de perspectiva. Aquest llibre du una introducció de na Margalida Pons, que és una professora que ha dedicat bona part de la seva obra crítica a estudiar en Blai Bonet. Crec que és una gran introducció, com moltes altres coses que ell ha fet sobre aquest poeta. Clar, és que en Blai no només és molt recent encara, sinó que és molt divers. És molt divers.
I un poc outsider, o no?
Outsider pràcticament per decisió pròpia, a part d'una època molt important de la seva vida i la seva creació, feta a Barcelona, en el nucli creatiu de Barcelona. Sí que al final d'aquesta època es va demostrar que no era ben bé un poeta convencional. El que passa amb en Blai és que té una obra extensíssima, abans ho dèieu, 55 anys d'escriptura, i 55 anys d'escriptura d'escriptura de primera línia, és a dir, de ser una escriptura molt progressiva, una escriptura que anava trobant nou terrenys i darrere la qual se podien anar afilerant tots els poetes que li anaven darrere, i això fa que sigui una mica difícil d'estudiar perquè és immens, no, és difícil fer-ne retrats successius.
En Pau està cercant, sí, aquí submergit en el llibre. És que hem de dir...
Sa imatge era xula de veure, no? Perquè mentre en Nicolau parlava de sa diversitat, no? I de 55 anys d'escriptura de Blai Bonet, no? En Pau Vedell intentava cercar un poema per llegir-nos.
No, i a mi l'altre li feia indicació, no sigui tan llarg, que sigui un poc més curt.
Ja el tenc de bíblia, vull dir, ja m'ho sé, que hi ha les pàgines. El problema és que en Blai, els poemes que a mi m'agraden més són molt llargs, perquè fins i tot hi ha un llibre que és tot un poema, un poema llarg, que no s'atura, i vas fent fragments, no? I he demanat això, però bé, al final faré La pus vell que te donesc del món, en referència a la crònica de Montaner, i és un llibre, és un poema aquest, que crec que és perfecte en sentit, perquè en Blai no feia gaire rimes, no feia gaire mètrica, no? I en aquest cas són de quasi laps i descriu l'ambient d'aquí, el paisatge, diu: lentes alzines, maternals figueres, pollancres cristal·lins, drink de font viva, esclareçades ombres de l'oliva, en mates velat, mut d'ormegueres, el pomerà pintat, fresques pereres, arrelonida eufòrbia, plata freda, en flors d'obó, com d'engruixada seda, roques llises, cap blaus, esparregueres, pedra múlica en groc, com la moneda del temps que calla entre les cadeneres. Blaus, espigats, espígols, entrisqueres, mates enceses, escanyes, rocins, fua aturada d'escribridents pins que s'enfilen en xiulos a les voreres d'arran de mà. Es musses carretxeres, estiambuixades penyes, vent gregal, mar, esperit etsen i font de sal, roques brescades, conques salineres. Ran d'arrel, con llengua romanial, pateix flor romaní de les caeres.
Moltes gràcies per llegir aquest poema i compartir-lo amb nosaltres. A més, aprofitant que tenim aquí en Pau Badell, que està ficat en un altre projecte també relacionat amb en Blai Bonet.
Abans ho apuntaves, sí. No? Una mica ho xerràvem. Tot i ser un poeta culte i molt seguit pels joves, no és un gran conegut en la literatura catalana, veritat, això és cert. Però això, entre d'altres iniciatives, el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet fa un projecte educatiu amb la participació de tots els centres de Santanyí i que justament tu has coordinat, Pau.
Sí, bé, en Carme Castells de la casa del Centre de Poesia Contemporània va trobar que s'havia d'implicar una mica més el poble, Santanyí, perquè Santanyí sí que és cert que tothom sap que existia, però ningú l'ha llegit, no hi ha massa, diríem, massa interès, fins i tot. I clar, ara tenim el centre provisional, fins que se faci la casa museu, i vam fer tota una setmana dedicada a activitats de totes les escoles. Varen venir totes, crec que eren de 5è, 6è i 1er d'ESO del municipi. Hem de pensar que Santanyí té 12 nuclis diferents, per tant hi ha moltes escoles diferents i cada anàvem fent grups i vam fer uns tallers per conèixer l'obra i la figura d'en Blai. Varen passar un documental, varen visitar el centre, varen fer un taller blackout, que és una manera d'enganxar gent joves a la lectura i a l'escriptura, i vam fer un poquet de ruta pel poble per conèixer els llocs més importants o que han sortit a l'obra de Blai Bonet, i bé, vam comentar una mica de la seva obra. Crec que va anar molt bé, ara veurem els resultats.
Estava a punt de saber com ha anat el concurs de microrelats, o no sé com era, micropoesia,
microrelats o poemes. Ara dia 28 se donen els premis, se farà una petita publicació amb els textos que hagin inspirat en aquests al·lots després de la visita, després de veure una mica com vivia, com escrivia en Blai, i esperen que hi hagi coses de qualitat. Ja he començat a mirar també, perquè també som un parell a jurar, però he començat a mirar i hi ha coses interessants.
I és un bon poeta, fa una poesia encertada per utilitzar-la com a element, no sé si de promocionador de la poesia, o per acostar-s'hi al públic tan jove, en l'ot d'institut.
No. ha costat molt.
Ha costat, però sincer, però.
És vera, no? Vull dir, per adolescents pot ser sí, perquè té moltes escenes eròtiques, moltes d'iniciació, no? Però per escolars està més complicat, tot i que, com que em dic que era un multiventall de possibilitats, i pots trobar qualsevol cosa en Blai, vull dir, qualsevol. Quan dic qualsevol vol dir de tot, vull dir, tot, cançons populars, cançons trastocades, escenes de sexe, escenes, paisatges, descripcions de personatges, descripcions de pop, ho pot trobar tot. I en aquest cas vàrem poder fer la selecció, vàrem trobar material adequat, i sobretot el interès de veure com vivia en aquell moment i de com va escriure tant, com va poder fer tot allò en les circumstàncies en què estava, perquè em vaig recordar que era un cas humil i va estar molt malalt, i tot el suport que aquí va haver d'en Carles Riba, que va venir, tot això els interessava molt, no? de veure l'ambientació del moment.
Hi ha un tema recurrent que és l'adolescència. Sempre se parla de la relació de Blai Bonet amb aquesta adolescència inacabada, no?
És que crec que el tema principal és el tema principal d'en Blai és l'adolescència seva, l'adolescència del país i l'adolescència del món, en el sentit etimològic que adolescent significa algú que està mancat d'alguna cosa.
Aquest ha estat inacabat, no?
Aquest està inacabat. Jo crec que aquest és el tema principal d'en Blai, se miri el món des d'allà on se'l miri. Per això en Pau deia que, clar, per nins de primària pot ser no, però per gent d'institut segur que sí, perquè s'hi han de veure reflectits.
Blai Bonnet ha inspirat joves, ha estat recitat per personatges com Lou Reed, ha estat adaptat a la gran pantalla de la mà d'Agustí Villaronga al mar, i enguany també serà homenatjat a la 32a edició dels Premis Cavall Verd, organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Miquel Bezares n'és el president, bon vespre.
Hola, bon vespre.
L'edició dels Premis d'enguany també comptarà amb un vermut literari, una taula rodona, un recital poètic, tot sobre Blai Bonnet. Ho dèiem abans, no és l'any Blai Bonnet oficial, però bé, gaire, no? Gairebé.
Sí, no, de fet ha estat una casualitat, perquè nosaltres com a associació, que per cert no presideix jo, sinó que en soc el vicepresident per les Illes, vam decidir fa 3 anys que enguany seria l'any com manejaríem Blai Bonnet. Nosaltres aprofitam cada any els Premis que vaig veure, que com sabeu, premien la que per a d'un jurat és considerada la millor obra poètica publicada durant l'any anterior i millor traducció poètica, són el Rafael Jaume de traducció poètica i el Josep Maria Llombard de poesia. Cada any aprofitam el lliurament dels premis per celebrar una jornada d'homenatge a algun dels poetes que ja no es troben entre nosaltres, i enguany, feliçment, la casualitat ha volgut que sigui Blai, després de la publicació de l'obra poètica completa, i d'això n'estem molt satisfets.
Aquesta iniciativa ve a completar, ja ho dèiem en el principi amb els nostres convidats, un any especial, perquè ha sortit el recull de poesia completa, els dietaris, encara queden coses pendents, però és un any de reivindicació de Blai Bonnet. Tu com a poeta, Miquel, què voldries reivindicar de Blai Bonnet en un any especial com aquest?
No, jo voldria reivindicar que no ha de ser una qüestió d'un any, que hi ha coses pendents, que tenim pendent una casa museu a Santanyí encara que ha de dur el seu nom, hi ha un edifici pendent que s'hi faci una inversió. Vull destacar que com els grans poetes, Blai no s'acaba mai, i el fet que ara enguany coincideixin aquestes iniciatives és més una invitació a que les generacions futures llegeixin, gaudeixin dels seus poemes i de la seva obra, i se l'investigui, se l'estudiï, perquè sense cap mena de dubte és un dels grans de la nostra literatura.
Miquel, moltes gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres.
Gràcies,
vagi molt
bé.
Adéu. Parlaven d'aquesta obra de Blai Bonnet, recordàvem algun dels elements que també complementaran aquesta espècie d'any oficiós de Blai Bonnet, però com que a nosaltres ens encanta que els nostres convidats llegeixin i comparteixin també allò que més els agrada, aquells fragments poètics o de relats o de narracions que més els agraden, també li han demanat a en Colau Dols que ens estiria un trosset per llegir avui. No sé si està preparat ja.
Vinga.
Què m'ho llegiràs?
De què es tracta?
Un poema que era inèdit fins ara, Imperi dels sentits. Imperi dels sentits. Ho llegia a la seca plana estorada d'un llibre. La poesia és la il·lusió abans de la coneixença. La religió és la il·lusió després de la coneixença. Tot d'una, arrabassar els ulls de la muda llosa inscrita per si mateixa, la terra feia ocells i herba al bec del vol, tot fent-se'n fora de la verdor, sense separar-se'n. L'imperi dels sentits era la zona del sentit i la forma contra la dispersió de la carn. El cos, l'esperit i el sentit eren tot un. Aquesta veritat no la sabia, la sentia, però. Un fet de negró viu sabia, era veure. I tot seguit reconegué que veure era voler veure no el que passava, sinó el que hi havia.
Una bona reflexió final s'ha d'aquest poema. Què quedaria pendent de Blai Bonnet? Tots epistolaris?
Epistolaris i també l'obra novel·lística. Si se'n pot fer una edició completa i ben editada, estaria molt bé.
De fet, hi ha molt de material. Nosaltres sempre diem que en Blai no s'acaba mai. I és que no s'acaba mai. Vull dir, ara que estic fent les pleguetes que hi ha en el centre, hi ha un 5è dietari inèdit que es diu El Futur, que està un parell de pàgines, un parell de pàgines allà. Hi ha una novel·la que es diu Ramon, que també hi ha un... no sé si estava mitja, però no se va acabar. Tot és epistolari, que és molt problemàtic, perquè en Blai era un gran escriptor de cartes. Vull dir, té unes cartes magnífiques, allò són poesia de sa bona, però, clar, n'hi ha molta demorosa i, clar, els destinataris en els que anaven moltes vegades no...
És un tema delicat.
Ho tenen amagada en l'esquilatge encara. Per tant, és difícil per ara fer la pista d'ara.
Potser s'haurà d'esperar un poc, idò, alguns anys.
Intentarem apurar la cosa.
I si haguéssiu de recomanar a aquells que mos escolten submergir-se en el món d'en Blai Bonet, què els hi podien recomanar? Per on han d'entrar?
No ho sé, jo crec que aquesta és una tria molt personal. De fet, m'he trobat persones que coneixen molt bé l'obra de Blai Bonet que quan els demanes quin és el llibre de poesia que t'agrada més, fan tries exactament oposades a les que faria jo i oposades entre ells, no? En Pau ha dit que El Polo i la Verdó és un gran llibre de poesia. Jo també ho crec. No sé si és el llibre de poesia per començar a llegir Blai. Segurament és una mica dur per començar a llegir Blai, però bé, no ho sé, a mi m'agrada l'Evangeli segons un de tants. Aquesta és la meva opció personal. Jo el recomanaria, l'Evangeli segons un de tants, i certament el faria acompanyar de la lectura d'algun dietari.
Això vol dir que tot és bo, si cadascú que ha llegit molt de Blai recomana un llibre diferent,
exacte,
sí, perquè té molt això, aquest ventall,
sí,
de possibilitats que toca tot i tot és bo, per tant
jo, tu com vas entrar en Blai Bonet?
Jo vaig entrar en Blai Bonet perquè anava a classe, a batxiller, amb en sa fill del nebot i acabava de sortir sonets. Jo no vaig conèixer mai en Blai, va sortir sonets ja pòstum i vaig entrar per sonets. Però el llibre que m'ha impressionat més, que perquè en Blai és un d'aquests que te fa ganes de fer d'escriure, acabes i te fa unes ganes
rabioses
d'escriure, no?
Com una cosa.
És aquest llibre que en Nicolau va dir que era tan mal a trobar, que és Has vist algun cop Jordi Bonet que ha anat a l'ombra?
Sí,
que és una espècie d'estudi poètic, però un estudi sobre un artista del Quebec.
Molt bé, mos quedem amb aquestes recomanacions.
Amb aquestes recomanacions i sobretot amb la convidada, no?, els nostres oients, perquè descobreixin Blai Bonet com vulguin. Amb més de 1.300 pàgines de poesia completa, amb els dietaris a cura de Pau Badell.
Aquesta precasa museu que
exacte,
ara mateix a Santanyí.
O si no, en aquestes jornades, en aquest vermut literari, taula rodona, o es recital poètic que es farà justament amb aquests premis Cavallver.
Molt bé, gràcies a en Colau Dols, gràcies a en Pau Badell per haver compartit el seu temps a nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies i bona nit.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 d'ençà nit.
Sí.
Llavors és a les 11. I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
IB3 Ràdio, 10 anys amb tu.
Ei, tu, t'he despert? Sí, i ara que estava somiant, em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Au-ia.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre. IB3 Ràdio, Flames a la Fosca. Amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Un dia més obrim la secció Literatura amb crispetes i ja tenim amb nosaltres Marta Pérez, de Cine Ciutat. Marta, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I avui ens portes, Marta, una pel·lícula que planteja una societat que, impulsada pel seu govern, persegueix tot el contrari del que a nosaltres ens agrada fer al programa, que és llegir.
Sí, és un govern, imagina, que persegueix a les persones que tenen llibres a casa seva i els recrema.
Estem parlant de la pel·lícula Fahrenheit 451, és la que avui ens portes. Explica'ns una miqueta de què va aquest film.
Sí, és un... Bueno, els llibres d'en Ray Bradbury, la pel·lícula és d'en François Truffaut, de 1966, uh-huh. I com bé has dit tu, és una societat en la que els bombers no persegueixen focs, sinó llibres. I el protagonista, que és en Guy Montag, és un bomber que coneix una lota i se li presenta el dubte de...
Però li passa qualque cosa, no? Perquè en el principi ho té molt clar, no? Que això de perseguir llibres està bé i després...
Potser la feina està convençut.
Exacte, però després, no? Sorgeixen dubtes.
Sí, apareix una Julie Christie en escena i una dona, ja ho saben, que té molt de poder, i se li planteja el dubte de se qüestiona la seva felicitat perquè veu que pot haver alguna cosa més, no, més enllà de les pantalles de televisió, i que els llibres tenen, és com un tresor i hi ha moltes històries darrere.
Jo crec que ja podríem tenir un primer tast d'aquesta pel·lícula i explicar el perquè de Fahrenheit amb aquest número 451.
Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa?
Ah, Fahrenheit 451.
¿Y por qué 451 en vez de 723 o
Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder.
Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo.
Hágala.
¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros?
Su tío tiene razón, está un poco chiflada. ¿Sofocar incendios? ¿Quién le contó eso?
No sé, alguien, pero diga, ¿lo hacían?
¡Qué idea tan descabellada! Las casas siempre han sido construidas a prueba de fuego.
La nuestra no.
Pues en tal caso... Es un peligro. Un día de estos habrá que destruirla y tendrán que irse a otra casa que reúna condiciones.
Clar, és que ja és plantejament original d'entrada, no? Vull dir, els bombers que nosaltres associem a pagar focs, en aquest cas, se dediquen a incendiar.
Exacte. Sí. I hi ha una escena que entren com a una biblioteca, que per nosaltres seria com un oasi, un paradís, i ells s'estranyen perquè fa molt d'anys que no veuen una similar.
I és una pel·lícula, ja dèiem, antiga, perquè és de l'any 60...
1966.
Per tant, ha passat molt de quasi 50 anys, uh-huh. diríem, està a punt de fer 50 anys aquesta uh-huh. pel·lícula, de sí. fet. Ha resistit bé el pas del temps?
Sí, ja no tant estèticament, sinó la premissa, la màxima en la que surt, volen una societat de gent que no qüestioni res, i és que ells consideren que són asocials i que no tenen felicitat, és la gent que se demana coses i que demana, que es poden, no vol que la gent qüestioni tantes.
La pel·lícula situa una societat posterior l'any 2010, per sort encara no cremem llibres, però si voleu descobrim per què la pel·lícula són dolents els llibres.
Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés.
Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre?
Precisamente porque está prohibido.
¿Y por qué está prohibido?
Porque hace desdichada a la gente.
¿Usted cree que eso es cierto?
Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables.
És curiós com es doblatge, a vegades ja mos ubica temporalment, quan va ser feta aquesta pel·lícula, quan va ser doblada, perquè és un doblatge antic, aquest.
És matador. Sí. Sí, però és el que tu dius, les pel·lícules de l'època eren... A més, aquesta pel·lícula és la primera pel·lícula que en Truffaut va fer en color i en anglès, i ell no xerrava molt bé l'anglès. De fet, si el Lowby recollia el Oscar per La noche americana, és adorable, perquè s'ha d'adorar.
Ja sabem que en Truffaut t'agrada especialment.
Jo mai diré res dolent d'ell, ho negaré, però el seu anglès no era lo millor. Sí, ell sempre deia que uno hace las películas que le atormentan, i si coneixeu una mica en Truffaut, era una persona molt cultivada, li encantava llegir. Ell sempre deia, les seves amants, que en va tenir moltes, que coneixia les ciutats més per les guies que no per passejar. Elles sortien i quan arribaven ell contava coses de la ciutat sense haver sortit de l'habitació. Així que aquesta pel·lícula per ell era, jo crec que és màxim, la màxima por que podia tenir.
I Marta, es tracta d'una pel·lícula, com sempre, basada en un llibre. Conta'ns les diferències, perquè n'hi ha algunes.
Sí, n'hi ha diferències. Per exemple, a la pel·lícula veiem que és una cosa que crida l'atenció, que hi ha una mateixa actriu, una Julie Christie, és dues persones diferents. Jo crec que és la protagonista i l'antagonista. La dona d'en Guy Montag, que és la persona completament... anul·lada, que només mira la televisió i no se planteja res més, i després la professora, que és la que li fa plantejar-se que hi ha més allà de ses, algo més que es govern. I el que fa en Truffaut és, a una l'agafa sempre com a de perfil, que crea com una desconfiança i no arribes a veure tot, tota la pintura, i l'altre sempre l'agafa de front, que és com te crea com un vincle més proper. I
a més, aquesta novel·la està ambientada a Los Angeles, mentre que la pel·lícula està ambientada en algun punt d'Anglaterra.
D'Anglaterra, sí, jo suposo que el pressupost no
donava. No donava per anar, no, tan lluny.
De fet, van rodar una estació de tren que després se va desmuntar just acabar la pel·lícula.
Està ben adaptada aquesta història?
Està ben adaptada. Si la veus, te recorda molt a pel·lícules d'en Hitchcock. Per Vértigo se veuen moltes similituds. Els colors tenen... Clar, pensa que per ells era un futur que eren anys vista. I clar, era 2010. I hi ha molt de colors vermells, com molt futurista i molt... Però sí, està ben adaptada, més que res perquè, clar... El tema és molt clar, és un totalitarisme i la gent analfabeta pues, du menys problemes.
La cultura te fa lliure, sí. No? Aquesta és font d'aquesta història. Sí, i és una història que en el seu moment aquesta pel·lícula va ser ben rebuda, va ser crítica per al públic, com va funcionar?
Sí, va ser ben rebuda, era una cosa estranya perquè, clar, en Truffaut venia de fer pel·lícules com Jules i Jim, Los 400 Golpes, eren unes coses completament diferents i aquí va sortir un poc de lo que era el seu estil. Però sí, va ser ben rebuda i és el que tu dius, jo crec que el pas del temps el suporta molt bé.
La reivindicada, sí. Home, és una història que també te pot permetre d'aquests casos que potser va bé passar de la pel·lícula en el llibre del llibre a la pel·lícula, que no hi ha una gran distorsió
No. I després té coses que dius, bueno, són com a senyals, els títols de crèdit inicials no se veuen impresos, sinó que se diuen de manera oral, és una, els van dient per poda que
desacrema.
Sí. De fet, el final de la pel·lícula és molt interessant. És gent que, si aconsegueixes escapar del govern, te'n vas amb una societat de gent que són los hombres libre, que és tu...
Que en lloc de tenir nom i cognom, no? Es diuen pel títol del llibre.
Jo sempre m'he plantejat quin llibre triaria per aprendre.
I quin series, Marta?
No ho sé.
No ho sé.
És molt complicat.
Una pregunta molt difícil, aquesta.
A quién quieres más, a papá o a mamá?
Vinga, Irene, tu què series?
No val, jo faig preguntes, no responc, Rosa. Sigui com sigui, és una pel·lícula imprescindible, no?, per tot aficionat a la literatura, Marta.
Sí, literatura i cine, perquè crec que combina perfectament les dues temàtiques, i ja sabeu, Truffaut sempre és imprescindible.
Jo crec que hem de convidar els nostres oients a que s'animin a dir-nos quin llibre serien si s'haguessin de canviar-nos.
Mira, no és una mala pregunta.
Els hi volen proposar.
Jo crec que seria poesia, ja t'ho he de dir, però no sé quina.
Jo diré Fahrenheit, així quedaré bé.
Vinga. De Rosa avui no es mulla, així que ho deixem aquí.
Ho he de pensar, m'ho he de pensar.
Marta Pérez, gràcies per haver vengut avui.
A vosaltres.
Bona nit.
Adéu.
Entrem en el moment de fer recomanacions literàries i avui anem fins a Eivissa. Allà parlam amb Maruja Riera, que és l'encarregada de la llibreria Vara de Rei. Maruja, bon vespre.
Hola, com anem?
Avui ens recomanes el llibre Los Estranyos, de Vicente Valero, de l'editorial Perifèrica. Coincideix amb la reedició d'una altra obra seva, justament, Canción del Distraído, i estem acostumats a escoltar Vicente Valero o llegir Vicente Valero en poesia. Com és aquesta prosa seva?
Jo la poesia m'ha costat molt llegir-la, entendre-la, i aquesta és el de la prosa, aquesta de Los Estranyos m'ha agradat molt, i a més utilitzo un llenguatge molt proper, saps? Que a voltes en la poesia, pues, si no entens bé el context de l'obra, és difícil, almenys per jo.
I com podríem contar un poc l'argument d'aquesta història de Los Estranyos?
Mira, aquesta història data de la gent que nosaltres tenim, ell concretament és un seu abuelo, un germà de la seva abuela, gent que no l'ha conegut o l'ha conegut quan ell era petit i sempre ha tingut les referències dins la seva família d'aquesta gent, a través de lo millor coses que ell ha heredat, pues, la seva abuela o el seu pare o la seva mare li han contat coses, i ell ha anat i ha fet una investigació, diguem, seguint els passos, documentant-se allà on han estat, mirant coses d'aquests personatges de la seva família. N'hi ha algun que no l'ha conegut, i com es comandant Chicó, I jo què sé, però quan el llegeixes, pareix que ell li han contat, saps? I em va agradar molt.
Comentaves, Maruja, un poc en l'argument del llibre, així com ho explicaves, que fa pensar que ha de ser una història com a melancòlica, com a de rememorança, de recordar els seus parents, aquell entorn familiar que li és proper i que recorda d'aquesta manera. És un llibre trist?
No, jo penso que no. No, realment no, no ho és. És com tu verificar la vida d'aquella gent que ja no hi és, que potser nosaltres tots en tenim, però t'ho explica de tal manera que realment te fa que pensar, no? I que te pareix mentir que algun d'ells no els hagi conegut, saps?
Això sí, Maruja, és una lluita des de la narrativa, això sí, però contra l'oblit.
Clar, sí, sí que és clar.
Com sí està funcionant aquest llibre?
Van passar la segona edició.
Carai.
Va sortir l'any passat, van passar la segona edició, ha sortit amb molts retalls. Jo, la veritat d'ell, pues, amb la poesia, el que t'he dit, que jo la poesia m'acosta més i tot això, i amb aquest me varen dir, ja és el que està molt ben escrit, i ho vaig fer, i la veritat m'ha agradat bastant, perquè és això, no te conta com qui diu, mira, potser les històries de la seva família, pues, a tu no te pot interessar, els altres, els altres. Ell ho fa de sa manera, del que recull de son pare, que li conta la seva abuela, saps? I d'objectes d'aquests personatges que ell ha heredat, una casa, i altres objectes, un tabler d'escaig, i això, i ell fa, i també ha investigat, no? Allí on ha estat aquesta gent, que ha tingut una família, algun bohemi, i coses així, i clar, t'ho fa com una novel·la, saps?
I Maruja, si no m'equivoc, són quatre històries, no?
Sí.
Que es poden llegir de manera individual.
Sí, són, bueno, la primera història, que és de Mari Joan, que crec que era un, fa temps que el vaig llegir però t'ho he dit de cap, que era un germà de la seva abuela, un tio abuelo, que es diu ara. Llavors l'altre era d'un germanastre del seu pare, i saps, són gent que potser, que, i llavors hi havia l'artista Cervera, que era un germà també de la seva abuela però de part de sa mare, i el darrere era un comandante Chico, que crec que també aquest, o sigui, estan tots enllaçats amb ell, i és el que us dic, que és vocabulari que utilitza, és molt proper, i pareix que li està contant a ell tot això.
Sí, de fet, cada frase està elaborada, no sense ornaments i directe als fets, i per tant, Maruja, el recomanam en aquest llibre, no?
Sí.
Molt bé.
Vale.
I Maruja, moltes gràcies. Maruja Riera, encarregada de la llibreria Vara de Rei, per haver compartit aquesta recomanació, aquest Los Estranyos de Vicente Valero, en Flames a la Fosca.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona nit, Maruja.
Vinga, adéu.
Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky pollos, pollos fritos, pollos underdown i tal.
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa, però aquí t'ha hagut d'anar amb pinces. I això, a Eivissa, no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito,
no. La trituradora de l'actualitat.
Amo casata. No, fill?
Sí.
Que fa feina?
Sí.
Que no és catastro?
Vive 3 Ràdio.
I aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxes a barracuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si ho passat pel Teatre Principal haureu pogut observar que Flames de la Fosca es presenta a diversos àmbits i situacions culturals de ciutat, i és que justament avui ha tingut lloc un cicle de cançons per veu de tenor amb acompanyament de piano, una música creada per Pere Pou a partir del recull de 13 poemes de Bartomeu Rosselló Pòrcel amb la música de piano d'Andreu Riera, a qui ara mateix escoltam. Enguany el 17è Festival de Poesia de la Mediterrània donarà per molt. Biel Mesquida, bon vespre.
Bon vespre, bon vespre.
Estan parlant d'un festival que arriba en una edició important, 17 anys a punt de fer la majoria d'edat. Què poden dir d'aquesta edició d'enguany? És una edició més especial que mai, perquè tothom ens parla molt bé d'aquesta convocatòria.
És una edició que cada any és singular, cada any és única, cada any és extraordinari i sempre és una aventura. Enguany tenim, hem tingut Cap de Turc i en maig, que ahir mos varen fer un espectacle extraordinari, musical, en romansos, en músiques electròniques, folk, rock i en dibuixos de maig en viu i en directe, va ser fantàstic. Avui hi ha les Flames a la Fosca, aquesta extraordinària festa de Rosselló Pòrcel feta per Pere Pou i cantada per Pere Pou tenor i amb Andreu Riera, magnífic. I demà tindrem 13 poetes d'arreu de la Mediterrània mundial, que li dic jo, que mos diran en 8 llengües diferents, en viu i en directe, els seus poemes. Jo crec que això és una festassa, però aquesta festassa, això és la part, diguéssim, exterior del festival, perquè la part interior és que avui hem anat a l'Institut Joan Alcover, amb alumnes de l'Institut Alcover i Llull, hem anat a la casa Museu Llorem Villalonga i vàrem recitar també en la gent del poble de Binsalem. Demà de matí anirem a la presó de Palma i recitarem per 300 persones que estan tancades. Això, i ara m'on anem a Miramar a veure aquell lloc on Ramon Llull va escriure, va meditar, va fundar el col·legi de missioners de llengües orientals i on s'arxiduc, que també enguany recordant, enguany l'any que ve recordarem sempre Llull, i l'any que ve i enguany recordam també s'arxiduc, no ho sé, una ja estic en un estat així com de l'habitació, un estat de gràcia.
Biel, moltes lectures poètiques a càrrec d'escriptors i poetes de les illes i del Mediterrani. Quins noms formen enguany el cartell?
Enguany, i ho dit de memòria, hi ha en Stefano Benni, que és un poeta italià que feia 3 anys que anava darrere ell, és un gran poeta del 1947, té la mateixa edat que jo, i és un home que ha fet teatre, que ha fet columnes, que ha fet novel·les.
Aquestes novel·les les va editar Editorial Moll, no?
Sí, és un poeta important, l'han traduït 3 grans fans seus d'aquí, que sí. Són en Pau Vedell, en Jaume Pons a l'Orde i en Lucia Pietrelli, i està molt content. Qui més hi ha? Hi ha en Fernando Pinto do Amaral, un poeta de Lisboa que fa una poesia així com a molt melancònica i autumnal, extraordinari. Hi ha en Sebastià Alsamora, el nostre Sebastià Alsamora de Llucmajor, en Emili Sánchez, el nostre Emili Sánchez, un poeta bítnic. Hi ha en Rosa Planes, una poeta de sa lletra en prosa, i que a més quan la vaig convidar m'ha dit, no, Biel també ha fet un llibre de poesia que sortirà ara, i dic, no, fantàstic, sí. Perquè jo te convidava perquè hi ha poesia dins la teva prosa. Fantàstic, en Rosa. Llavors, hi ha Jacobo Cortines, que és un poeta sevillà, que té tota la gran tradició de l'atenció poètica sevillana. Aquest any passat li han donat el Premi Internacional d'Europa a Roma, un senyor també de la meva quinta, molt bon poeta, extraordinari. Qui més hi ha? Mateix gent, sí, després tenim els dos. Les dues llengües noves, que és la llengua romanesa, representada per un poeta que nom Joan S. Pop, Joan S. Pop, nom fantàstic. Joan S. Pop, traduït per un lot d'aquí, en Xavier Montoliu, que també ha vengut en el festival el seu traductor, i és molt dur això, la llengua romanesa, que és una llengua molt germana. Cap de Turc, per exemple, Cap de Turc en romanès i en català se diu igual. Mireu quina cosa, és una llengua romànica, tu tenim molt de paraules que són germanes, i jo, Cap de Turc és Cap de Turc, i ho he trobat sensacional. Pop no sabia què era, li vam explicar, el teu llinatge és Pop, saps què és això, què és aquest animal? No ho sabia, li vam explicar. Li vam mostrar un dibuix de Miquel Barceló d'un Pop. I qui més hi ha en una altra llengua que tampoc no hi havia en el festival, que era la llengua sèrbia, en Petar Matevich, en Petar Matovich. Petar Matovich, Petar Matovich és una espècie de poeta jove, perquè del 79, de 2 metres 20, fortíssim, i que fa una poesia entre l'intimisme i el compromís, una cosa extraordinària. A mi qui me deixa
algú? Mos deixes algú que mos podries recomanar, perquè crec que vols parlar en aquest espai que ens agrada molt sempre recomanar escriptors, lectures, d'algú molt especial, que és en Toni Clapés, no és així?
Ai, mira, me deixes Toni Clapés, que a més és el meu editor! No, me deixes més gent, me'n falten
pots
tres.
Pots dir que ho feies de memòria, exacte.
Toni, sí, ho feia de memòria. Toni Clapés és un editor que du 26 anys de Cafè Central, aquesta editorial poètica que ha sembrat poesia arreu, ha traduït molt, Philip Jacoté, una animalada de poetes bons. Després hi ha dos poetes més del Principat, extraordinaris, joves, extraordinaris, la Mireia Calafell, que és una dona que fa una poesia fresca i dura i ben madura, i en Esteve Plantada. Esteve Plantada també és un poeta jove, amb una gran cultura cinematogràfica, amb una força així de joc verbal extraordinari.
Biel, i ja sé que és molt difícil, perquè això és com a triambes entre els fills que un té. Aquí té molt de convidats, tots ells interessants, però si haguessis de fer una recomanació literària, que és el que demanàvem als nostres convidats, de tota aquesta extensió, de tot aquest ventall que ens han mostrat, qui mos podria recomanar? S'ho pensa.
Stefano Benni, sí, perquè Stefano Benni és una veu molt clàssica. Ell pot ser siguis més... Stefano Benni i en Jacobo Cortines deuen ser els dos més clàssics. Què vol dir més clàssic? Vol dir que ja són una poesia molt, molt madura, molt consolidada, molt d'aquesta poesia que durarà molt d'anys, perquè ja lluita contínuament contra les desaparicions d'estens. És una poesia, a més, molt d'un home del segle XX, un home tendre, un home lluitador, un home excèntric, una meravella. Stefano Benni, que llegeixin aquestes traduccions que ha fet na Lucia Pietrelli, en Jaume Pons a l'Horda i en Pau Vedell, i els lectors passaran gust.
I Biel, te faig la darrera pregunta, que potser hauria d'haver estat la primera. Per què poesia en aquestes èpoques?
Perquè la poesia és més necessari que mai. És tan necessari com espai, com la sal. No podem viure sense pa i sal i aigua. Aquestes coses tan elementals. La poesia ens ajuda a sentir bé, a pensar bé. I si pensam bé i sentim bé, serem un poquet feliços. Serem un poquet feliços, com si mengem un bon pan boli. Un poema és un pan boli amb un poquet de sal de cocó. Això és un poema.
Ha quedat clar aquesta passió que sempre desborda. Biel Mesquida. Biel, moltes gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres.
Una besada per totes.
Que vagi molt
gràcies,
bé.
Adéu, guapa. Salut i poesia.
Gràcies, adéu.
Avui posant punt final al programa amb una cançó que es basa en un poema d'Eduardo Galeano, Los Nadies, que en el seu moment va versionar la Gran Orquestra Republicana. Una mica d'homenatge al poeta que ens ha deixat aquesta setmana al mateix temps que un altre important escriptor, Günter Grass, Nobel de Literatura i Premi Príncep d'Astúries de les Lletres. Vos esperam, com sempre, la setmana que ve en una nova edició de Flames a la Fosca. Bona nit.
Rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies. Tan menos que la bala que los mata. No practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte.